Amor universal que promou les persones. Hi ha un reconeixement bàsic, essencial per a caminar vers l'amistat social i la fraternitat universal. Percebre quant val un ésser humà, quant val una persona, sempre i en qualsevol circumstància. Si cadascú val tant, cal dir amb claredat i fermesa que el sol fet d'haver nascut en un lloc amb menors recursos o menor desenvolupament no justifica que algunes persones visquin amb menor dignitat. Aquest és un principi elemental de la vida social que sol ser ignorat de distintes maneres pels qui senten que no aporta res a la seva cosmovisió o no serveix als seus fins. Tot ésser humà té dret a viure amb dignitat i a desenvolupar-se integralment. I aquest dret bàsic no pot ser negat per cap país. El té encara que sigui poc eficient, encara que hagi nascut o crescut amb limitacions. Perquè això no menyscaba la seva immensa dignitat com a persona humana, que no es fonamenta en les circumstàncies, sinó en el valor del seu ésser. Quan aquest principi elemental no queda salvat, no hi ha futur ni per a la fraternitat ni per a la supervivència de la humanitat. Hi ha societats que acullen parcialment aquest principi, accepten que hi hagi possibilitats per a tothom, però sostenen que a partir d'aquí tot depèn de cadascú. Des d'aquesta perspectiva parcial, no tindria sentit invertir perquè els lents, febles o menys dotats puguin obrir-se camí en la vida. Invertir a favor dels fràgils pot no ser rendible, pot implicar menor eficiència. Exigeix un estat present i actiu i institucions de la societat civil que vagin més enllà de la llibertat dels mecanismes eficientistes de determinats sistemes econòmics, polítics o ideològics, perquè realment s'orienten en primer lloc a les persones i al bé comú. Alguns neixen en famílies de bona posició econòmica, reben bona educació, creixen ben alimentats o posseeixen naturalment capacitats destacades. Ells segurament no necessitaran un estat actiu i solament reclamaran llibertat. Però, evidentment, no es cau la mateixa regla per a una persona amb discapacitat, per a algú que ha nascut en una llar extremadament pobra, per a algú que ha crescut amb una educació de baixa qualitat i amb escasses possibilitats de curar adequadament les seves malalties. Si la societat es regeix primàriament pels criteris de la llibertat de mercat i de l'eficiència, no hi ha lloc per a ells, i la fraternitat serà una expressió romàntica més. El fet és que una llibertat econòmica només declamada, però en què les condicions reals impedeixen que molts puguin accedir realment, es converteix en un discurs contradictori. Paraules com llibertat, democràcia o fraternitat es buiden de sentit, perquè el fet és que, mentre el nostre sistema econòmic i social produeixi una sola víctima i hi hagi una sola persona rebutjada, no hi haurà una festa de fraternitat universal. Una societat humana i fraterna és capaç de preocupar-se per garantir de manera eficient i estable que tothom sigui acompanyat en el recorregut de la seva vida, no sols per assegurar les seves necessitats bàsiques, sinó perquè puguin donar el millor d'ell mateix, encara que el seu rendiment no sigui el millor, encara que vagi a poc, encara que la seva eficiència sigui poc destacada. La persona humana amb els seus drets inalienables està naturalment oberta als vincles. En la seva pròpia arrel hi resideix la crida a transcendir-se a si mateixa en el trobament amb els altres. Per això és necessari prestar atenció per a no caure en alguns errors que puguin néixer d'una mala comprensió dels drets humans i d'un paradoxal mal ús d'aquests. Existeix avui, en efecte, la tendència cap a una reivindicació cada vegada més àmplia dels drets individuals. Estic temptat de dir individualistes. que amaga una concepció de persona humana deslligada de tot context social i antropològic, quasi com una mònada, cada vegada més insensible. Si el dret de cadascú no està harmònicament ordenat al bé més gran, acaba per concebre's sense limitacions i per consegüent es transforma en font de conflictes i violències. Promoure el bé moral. No podem deixar de dir que el desig i la recerca del bé dels altres i de tota la humanitat impliquen també procurar una maduració de les persones i de les societats en els diferents valors morals que duguin a un desenvolupament humà integral. En el Nou Testament s'esmenta un fruit de l'Esperit Sant expressat amb la paraula grega agatosine. Indica l'afecció a les coses bones, la recerca del bé. Més encara, és procurar l'excel·lent, el millor per als altres. La seva maduració, el seu creixement en una vida sana, el conreu dels valors i no sols el benestar material. Hi ha una expressió llatina semblant, benevolentia, que significa l'actitud de voler el bé de l'altre. És un fort desig del bé, una inclinació cap a tot el que sigui bo i excel·lent, que ens mou a omplir la vida dels altres de coses belles, sublims, edificants. En aquesta línia, torno a destacar amb dolor que ja hem tingut molt temps de degradació moral, burlant-nos de l'ètica, de la bondat, de la fe, de l'honestedat, i ha arribat l'hora d'advertir que aquesta alegre superficialitat ens ha servit de poc. Aquesta destrucció de tot fonament de la vida social acaba enfrontant-nos els uns als altres per preservar els propis interessos. Tornem a promoure el bé per a nosaltres mateixos i per a tota la humanitat. I així caminarem junts vers un creixement genuí i integral. Cada societat necessita assegurar que els valors es transmetin, perquè si això no s'esdevé, es difon l'egoisme, la violència, la corrupció en les seves diverses formes, la indiferència i, en definitiva, una vida tancada a tota transcendència i reclosa en interessos individuals. El valor de la solidaritat. Vull destacar la solidaritat que, com a virtut moral i actitud social, fruit de la conversió personal, exigeix el compromís de tots aquells que tenen responsabilitats educatives i formatives. En primer lloc, m'adreço a les famílies, cridades a una missió educativa primària i imprescindible. Elles constitueixen el primer lloc en què es viuen i es transmeten els valors de l'amor i de la fraternitat, de la convivència i de la compartició, de l'atenció i de la cura de l'altre. Elles són també l'àmbit privilegiat per a la transmissió de la fe des d'aquells primers simples gestos de devoció que les mares ensenyen als fills. Els educadors i els formadors que a l'escola o en els diferents centres d'associació infantil i juvenil tenen l'àrdua tasca d'educar els infants i joves són cridats a prendre consciència que la seva responsabilitat té a veure amb les dimensions morals, espirituals i socials de la persona. Els valors de la llibertat, del respecte recíproc i de la solidaritat es transmeten des de la més tendra infància. Els qui es dediquen al món de la cultura i dels mitjans de comunicació social tenen també una responsabilitat en el camp de l'educació i la formació, especialment en la societat contemporània, en la qual l'accés als instruments de formació i de comunicació està cada vegada més estès. En aquests moments en què tot sembla diluir-se i perdre consistència, ens fa bé apel·lar a la solidesa que sorgeix del fet de saber-nos responsables de la fragilitat dels altres, buscant un destí comú. La solidaritat s'expressa concretament en el servei, que pot assumir formes molt diverses de fer-se càrrec dels altres. El servei és, en gran part, cuidar la fragilitat, Servir significa cuidar els fràgils de les nostres famílies, de la nostra societat, del nostre poble. En aquesta tasca, cadascú és capaç de deixar de banda les seves recerques, afanys, desig d'omnipotència, davant la mirada concreta dels més fràgils. El servei sempre mira el rostre del germà, toca la seva carn, sent la seva proximitat i fins en alguns casos la pateix i cerca la promoció del germà. Per això el servei mai no és ideològic, ja que hom no serveix idees, sinó que serveix persones. Els últims, en general, practiquen aquesta solidaritat tan especial que existeix entre els qui s'ofereixen, entre els pobres, i que la nostra civilització sembla haver oblidat, o almenys té moltes ganes d'oblidar. Solidaritat és una paraula que no cau bé sempre. Jo diria que algunes vegades l'hem transformada en una mala paraula, no es pot dir. Però és una paraula que expressa molt més que alguns actes de generositat esporàdics. És pensar i actuar en termes de comunitat, de prioritat de la vida de tots, sobre l'apropiació dels béns per part d'alguns. També és lluitar contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la falta de treball, de terra i d'habitatge, la negació dels drets socials i laborals. És enfrontar els destructors efectes de l'imperi del diner. La solidaritat, entesa en el seu sentit més profund, és una manera de fer història, i això és el que fan els moviments populars. Quan parlem de tenir cura de la casa comuna que és el planeta, acudim a aquest mínim de consciència universal i de preocupació per l'atenció mútua que encara pot quedar en les persones. Perquè si algú té aigua de sobres i tanmateix la cuida pensant en la humanitat, és perquè ha aconseguit una altura moral que li permet de transcendir-se a si mateix i al seu grup de pertinença. Això és meravellosament humà. Aquesta mateixa actitud és la que es requereix per a reconèixer els drets de tot ésser humà, encara que hagi nascut més enllà de les pròpies fronteres. Reproposar la funció social de la propietat. El món existeix per a tothom, perquè tots els éssers humans naixem en aquesta terra amb la mateixa dignitat. Les diferències de color, religió, capacitats, lloc de naixement, lloc de residència i tantes altres no poden anteposar-se o utilitzar-se per a justificar els privilegis dels uns sobre els drets dels altres. Per consegüent, com a comunitat som comminats a garantir que cada persona visqui amb dignitat i tingui oportunitats adequades al seu desenvolupament integral. En els primers segles de la fe cristiana, alguns savis van desenvolupar un sentit universal en la seva reflexió sobre la destinació comuna dels béns creats. Això duia a pensar que si algú no té el suficient per a viure amb dignitat, és degut al fet que un altre se li està quedant. Ho resumeix Sant Joan Crisòstom en dir que no compartir amb els pobres els propis béns és robar-los i prendre'ls la vida. No són nostres els béns que tenim, sinó seus. O també, en paraules de Sant Gregori el Gran, quan donem als pobres les coses indispensables, no els donem les nostres coses, sinó que els retornem el que és seu. Torno a fer meves i a proposar a tothom unes paraules de Sant Joan Pau II, la contundència de les quals potser no ha estat advertida. Déu ha donat la terra a tot el gènere humà perquè ella sustenti tots els seus habitants, sense excloure ningú ni privilegiar ningú. En aquesta línia, recordo que la tradició cristiana mai no ha reconegut com a absolut o intocable el dret a la propietat privada, i ha subratllat la funció social de qualsevol forma de propietat privada. El principi de l'ús comú dels béns creats per a tothom és el primer principi de tot l'ordenament ètico-social. És un dret natural, originari i prioritari, Tots els altres drets sobre els béns necessaris per a la realització integral de les persones, incloent-hi el de la propietat privada i qualsevol altra, no han de destorbar-ne, ans al contrari, facilitar-ne la realització, com afirmava Sant Pau VI. El dret a la propietat privada només pot ser considerat com un dret natural secundari i derivat del principi de la destinació universal dels béns creats. I això té conseqüències molt concretes que han de reflectir-se en el funcionament de la societat. Però passa sovint que els drets secundaris se sobreposen als prioritaris i originaris, deixant-los sense rellevància pràctica. Drets sense fronteres. Llavors ningú no pot quedar exclòs, no importa on hagi nascut, i menys a causa dels privilegis que altres posseixen perquè han nascut en llocs amb més possibilitats. Els límits i les fronteres dels estats no poden impedir que això es compleixi. Així com és inacceptable que algú tingui menys drets pel fet de ser dona, és igualment inacceptable que el lloc de naixement o de residència ja de per si determini menors possibilitats de vida digna i de desenvolupament. El desenvolupament no ha d'orientar-se a l'acumulació creixent d'uns pocs, sinó que ha d'assegurar els drets humans personals i socials, econòmics i polítics, incloent-hi els drets de les nacions i dels pobles. El dret d'alguns a la llibertat d'empresa o de mercat no pot estar per damunt dels drets dels pobles, ni la dignitat dels pobres, ni tampoc del respecte al medi ambient, donat que qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. És veritat que l'activitat dels empresaris és una noble vocació orientada a produir riquesa i a millorar el món per a tothom. Déu ens promou, espera que desenvolupem les capacitats que ens ha donat i ha omplert l'univers de potencialitats. En els seus designis, cada ésser humà és cridat a promoure el seu propi progrés, i això inclou fomentar les capacitats econòmiques i tecnològiques per a fer créixer els béns i augmentar la riquesa. Però en tot cas, aquestes capacitats dels empresaris, que són un do de Déu, haurien d'orientar-se clarament al desenvolupament de les altres persones i a la superació de la misèria, especialment a través de la creació de fonts de treball diversificades. Sempre, juntament amb el dret de propietat privada, hi ha el més important i anterior principi de la subordinació de tota propietat privada a la destinació universal dels béns de la terra i, per tant, el dret de tothom al seu ús. Drets dels pobles. La convicció de la destinació comuna dels béns de la terra avui requereix que s'apliqui també als països, als seus territoris i a les seves possibilitats. Si ho mirem no solament des de la legitimitat de la propietat privada i dels drets dels ciutadans d'una determinada nació, sinó també des del primer principi de la destinació comuna dels béns, llavors podem dir que cada país és així mateix de l'estranger en quant els béns d'un territori no han de ser negats a una persona necessitada que provingui d'un altre lloc. Perquè, com van ensenyar els bisbes dels Estats Units, hi ha drets fonamentals que precedeixen qualsevol societat perquè brollen de la dignitat atorgada a cada persona en quant creada per Déu. Això suposa, a més, una altra manera d'entendre les relacions i l'intercanvi entre països. Si tota persona té una dignitat inalienable, si tot ésser humà és germà meu o germana meva, i si en realitat el món és de tothom, no importa si algú ha nascut aquí o si viu fora dels límits del propi país. També la meva nació és corresponsable del seu desenvolupament, encara que pugui complir aquesta responsabilitat de diferents maneres, acollint-lo de manera generosa quan ho necessiti imperiosament, promovent-lo a la seva pròpia terra, no usufructuant ni buidant de recursos naturals països sencers, propiciant sistemes corruptes que impedeixen el desenvolupament digne dels pobles. Això que val per a les nacions s'aplica a les distintes regions de cada país, entre les quals sol haver-hi greus desigualtats. Però la incapacitat de reconèixer la igual dignitat humana a vegades condueix a fer que les regions més desenvolupades somniïn alliberar-se del llast de les regions més pobres a fi d'augmentar encara més el seu nivell de consum. Parlem d'una nova xarxa en les relacions internacionals perquè no hi ha manera de resoldre els greus problemes del món pensant només en formes d'ajuda mútua entre individu o petits grups. Recordem que la desigualtat no afecta solament individus, sinó països sencers, i obliga a pensar en una ètica de les relacions internacionals. I la justícia exigeix reconèixer i respectar no sols els drets individuals, sinó també els drets socials i els drets dels pobles. El que estem dient implica assegurar el dret fonamental dels pobles a la subsistència i al progrés, que a vegades es veu fortament dificultat per la pressió que origina el deute extern. El pagament del deute, en moltes ocasions, no solament no afavoreix el desenvolupament, sinó que el limita i el condiciona fortament. Si bé es manté el principi que tot deute legítimament adquirit s'ha de saldar, la manera de complir aquest deure que molts països pobres tenen amb els països rics no ha d'arribar a comprometre la seva subsistència i el seu creixement. Sens dubte es tracta d'una altra lògica. Si no s'intenta d'entrar en aquesta lògica, les meves paraules sonaran a fantasia. Però si s'accepta el gran principi dels drets que brollen del sol fet de posseir la inalienable dignitat humana, és possible acceptar el desafiament de somiar i pensar en una altra humanitat. És possible anhelar un planeta que asseguri terra, sostre i treball per a tothom. Aquest és el veritable camí de la pau i no pas l'estratègia mancada de sentit i curta de mires, de sembrar temor i desconfiança davant amenaces externes. Perquè la pau real i duradora sols és possible des d'una ètica global de solidaritat i cooperació al servei d'un futur plasmat per la interdependència i la corresponsabilitat entre tota la família humana.